I avui tornem en el nostre espai de benestar i de salut amb el doctor Víctor Noguera per fer-nos preguntes al voltant de la longevitat. Molt bon dia, Víctor.
Bon dia, Pepo, bon dia.
Gràcies per venir una vegada més a acompanyar-nos.
A vosaltres.
Estratègies de longevitat, com viure més i millor, clar.
Sí, clar, clar. D'això es tracta, d'intentar millorar la nostra salut a mesura que passa el temps. El darrer programa que vam fer amb en Bernat vaig introduir un concepte que era el concepte de la hormesis i que anava de que estressos, que no estrès psicològic, sinó estressos més bé al nostre cos, estressos que a una dosi grossa podrien ser detrimentals, és a dir, que ens podrien fer mal, a dosis petites el nostre cos ho pot aguantar i, de fet, el nostre cos reacciona de manera que intenta que la pròxima vegada ho puguis dur millor, no?
Ens vacuna, entre cometes.
Exacte, sí. Crec que fins i tot vaig posar aquest exemple, no? De que quan ens infecta un virus o alguna bactèria o el que sigui, el nostre sistema immunitari a la primera vegada diu, ostres, això què és? No? I llavors intenta que la segona vegada ja no passi el mateix.
Posa'ns algun exemple d'aquests estressos al qual podem sometre el nostre organisme.
Sí, vam tocar molt lleugerament, vam posar l'exemple de l'activitat física. És a dir, si tu no fa molt que no entrenes en res, ja sigui natació o córrer o fer peses o jugar a tenis o
el que sigui. El que sigui, sí.
A la primera vegada
pateixes molt.
Sí, clar, i el teu cor va a tope, la teva pressió arterial, tensió arterial se dispara. És un estrès al cos. Però què fa el teu cos? Ostres, diu, això ha estat dur i hem de fer alguna cosa. I a mesura que ho vas fent, què passa? Ens anem acostumant a això i el cos ja ho pot aguantar molt millor.
Clar.
I com a resultat d'això tenim un cos més fort, més resiliència, estàs més en forma. I per cas això, i aquests tipus d'estressos o d'adversitats, també li podríem dir adversitats, controlades, fan que el cos en reaccioni, no tan sols amb nosaltres, els animals i les plantes fan exactament el mateix. I, de fet, quan menjam algunes plantes, una de les coses que passa és que nosaltres ens podem beneficiar de substàncies químiques que aquestes plantes han produït per defensar-se del medi. I és una de les coses per les quals menjar plantes, sobretot, és bo, no? Verdures i plantes en general. Bueno, quan parla de nutrició, jo parlo que sempre hem d'intentar introduir molt de colors, no? Perquè hi ha un sentit de tot això, però no m'ho vull ficar massa amb aquesta cosa. Perquè la nutrició és un tema supergros i, bueno, és un tema que em podrien treure molts de programes i no m'importaria parlar més sobre això. Però avui el que volia fer era introduir tres d'aquestes adversitats.
Adversitats controlades que faran que el nostre organisme sigui més resilient.
Sí, i una d'elles... Anomenaré tres, dues, només les tocaré una miqueta per damunt, que sempre les podem profunditzar més, i només em profunditzaré més sobre una d'elles. No? Una ja l'hem anomenada, l'activitat física. Dins l'activitat física hi ha diverses coses que podríem fer, i depèn de l'activitat física que tu vulguis fer, que no tens per què ser un esport, pot ser fer treballar al camp o fer coses manuals. Tres coses importants aquí serien que tu treballis el teu sistema cardiovascular, i això, pues, si volem pensar en algo simple, pues, a córrer, anar en bicicleta, aquestes coses, no? És important que sigui un repte, que sigui una adversitat. Si tu vas caminant tan a poc que podries mantenir una conversació i contar xistes i coses o cantar una cançó, no, realment no estàs fent massa, no? Millor que res, però... Llavors, caminar, per exemple, si tu no has estat fent res, absolutament res, pues, caminar és una bona manera de començar. Però a poc que puguem, doncs, sempre hem d'intentar fer una miqueta més.
Ni que sigui trotar una miqueta.
Sí, bueno, i clar, evidentment, clar, aquests consells estan parlant de la població en general, estan parlant de gent que tenen 15 anys i gent que tenen 85 anys. Evidentment, cada persona podrà fer coses...
Cadascú s'ha d'adaptar a la seva...
Clar, correcte. I després introduiré un altre concepte per pensar una miqueta més sobre això. Llavors, activitat física, hi ha la part cardiovascular, i dins la part cardiovascular hi ha el fondillo aquest, no?, que tu pots córrer, jo què sé, 5 quilòmetres, 10 quilòmetres, el que sigui, i també hi ha l'esprint, que no és exactament la mateixa resposta al cos. Hi ha una cosa que es diu la VO2 max, la VO2 màxima, que és una cosa una miqueta complicada d'explicar, però això és una de les coses que farà que també tu, a mesura que vagis fent major, si l'has adaptada en aquesta... Bé, bàsicament és el com consumeix l'oxigen al teu cos, i això es pot mesurar. I si només fas cardiovascular d'anar a un ritmillo que ho pots dur bé, sí, i no fas una miqueta una miqueta més, de fer algun sprint o alguna coseta, llavors això no millora. Llavors, dins del cardiovascular hi ha el anar a poc i amb un fondillo que estigui bé, i després fer algun sprint de tant en quant, i això és una bona manera. Hi ha molts de protocols sobre aquestes coses i ens podríem perdre dins d'aquest tema, i a més l'activitat física només la volia mencionar una miqueta, i podem parlar més sobre aquest tema en futurs programes. I després hi ha la part de resistència, no? Una altra vegada, una cosa clàssica seria, pues, aixecar pesos, però no té per què només aixecar pesos, però les fibres musculars que fem servir per un tipus d'exercici o l'altre no és la mateixa. I bueno, a mesura que ens anem fent majors, perdem les fibres que són més relacionades amb la força, amb la rapidesa, per molt que entrenis. Jo ara, amb la meva edat, no podré ser mai tan ràpid ni potent com tenia quan tenia 25 anys, per exemple. I bueno, pues això, hi ha la part de resistència, que és molt important, perquè a partir dels 30 i pico d'anys, ja naturalment comencem a perdre massa muscular. Si tu no fas res, la tendència és que perdràs massa muscular a partir dels 30 i pico d'anys. Això té un nom, que és sarcopènia. I és per això que a mesura que ens anem fent majors, perdem també força, i massa muscular és un dels motius pel qual la gent també guanya pes, perquè a mesura que tu perds el teixit muscular, que és un dels teixits que utilitza més calories, llavors tu, menjant igual, estàs engreixant, perquè no tens... Jo sempre poso l'exemple d'un cotxe gros o un cotxe petit, no? Si el motor és més gros, gasta més benzina. Llavors, si tu perds l'habilitat de cremar més calories perquè estàs perdent aquest teixit...
On les poses?
Clar, les posaràs al greix. Que això m'ha durat a uns dels temes que parlarem avui, que serà el tipus de greixos. I dins... llavors, deixant de parlar ara de l'exercici, això és un clàssic, i és una de les eines que tenim per la longevitat, l'activitat física, i tenim aquestes tres variants, no? El cardiovascular, que podríem parlar d'aquests dos conceptes, de més el fondo i més anar més ràpid, i la resistència, que seria aixecar pesos per intentar que aquesta... Perquè l'eina que tenim per no perdre massa muscular és intentar posar una resistència al múscul. És l'única manera. Se sap que fins i tot gent de 80 i pico d'anys poden incrementar una miqueta la seva massa muscular si fan una miqueta de resistència, fan pesos i coses d'aquestes. Sí, sí. O anar a un gimnàs amb un fisioterapeuta, el que sigui, no? Però hi ha d'haver una resistència al múscul que tu no ho puguis ja arribar a fer quasi, i això farà que el cos intenti reaccionar i digui, ostres, han de crear més múscul, perquè això està...
Inclús en persones d'avançada edat, com de 80 anys.
Sí, no? Cada vegada es va fent molt més difícil, perquè a mesura que ens fem majors hi ha aquesta tendència natural a perdre múscul, i a part hi ha una altra cosa que passa, que és que per posar múscul has de menjar proteïnes, això és molt simplificat, però has de menjar proteïnes i has de fer resistència. Però la capacitat per absorbir aquestes proteïnes a mesura que ens anem fent majors disminueix també. Llavors, a mesura que ens fem majors no podem absorbir les proteïnes tan bé, i hi ha una tendència natural a perdre múscul, llavors com no contrarrestis això d'una manera específica, llavors és difícil, però no és impossible. Jo puc posar massa muscular i tinc 57 anys, vull dir que evidentment no estan parlant de convertir-te en un culturista, sí, i hormonar-te i fer coses d'aquestes, sinó de... El meu cos no crec que hagi canviat gaire amb els darrers 10 anys, per exemple, no? I fins i tot hi ha temporades que estic millor que la millor com tenia 35 anys. Llavors... Això és una part important. L'activitat física és una d'aquestes adversitats controlades que podem utilitzar perquè el cos no vagi deteriorant. L'altre és no tan sols el que menjam, he dit que el tema de nutrició és molt ampli, sinó com menjam i quan menjam. I aquí vam parlar amb en Bernat el darrer dia de l'intermittent fasting, no? De l'ayuno intermitente. Sí. I les dietes, una cosa que jo sempre dic quan parlem de nutrició és que les dietes, l'Atkins, el no sé quantos, la ketogènica, totes aquestes dietes al final funcionen, totes funcionen perquè creen un dèficit calòric. Però al final, si tu no pots mantenir aquesta dieta, llavors tornes a guanyar el pes. I a més hi ha un rebote, que és que quan perds pes, no tan sols perds grassa, sinó que també perds múscul, que és el que no vols fer.
Clar.
I resulta que, clar, després quan deixes de fer la dieta, tornaràs a guanyar pes, però com no posis, no facis exercicis de resistència, la massa muscular ja l'has perduda. Llavors, i això se suma a que tu ja estàs perdent de manera natural, llavors estàs creant un bucle que és molt difícil sortir-se. I sobretot les dones, això està canviant, però sobretot les dones solen pensar, no, jo no vull fer peses perquè no me vull posar com un culturista. Jo sempre dic, primer, no tens ni la quantitat de testosterona necessària per posar-te com un culturista. Sí. I segon, simplement has de deixar de fer passes per perdre múscul. Llavors, tampoc és tant de problema, però les dones pensen que avui agafen un pas i demà ja estan amb un bíceps d'aquest de culturista i no passa així. Vull dir, has de fer molta feina. I això t'ho puc assegurar jo, que duc molts anys fent resistència. I ja m'agradaria jo que fos un procés més ràpid, i això que jo tenc nivells de testosterona que són normals. Llavors, l'intermittent fasting, l'ayuno intermitente, una de les coses que també ho tocaré breument, però en la història de l'evolució dels humans, no sempre han tingut tres menjades, o quatre o cinc, disponibles, i una gelera plena de menjar. Fins i tot avui en dia, desgraciadament, encara hi ha països que no tenen aquestes coses. Llavors, el cos ha hagut de desenvolupar eines per què fem, no? Què fem si no tenim menjar? I una de les coses que fa és aquest tipus de reacció que fa que el cos estigui més fort i utilitzi energia d'altres bandes, part ve del greix, però també part de glucosa que s'acumula al fetge, etc, etc. I també el cos comença a aprendre a fer una cosa que es diu autofàgia, que se menja ell mateix, però se menja ell mateix i comença per coses que són dolentes. Hi ha cèl·lules que estan per allà mitges, se diuen cèl·lules zombi o cèl·lules senescentes, que es poden convertir en cèl·lules cancerígenes, i el cos comença a utilitzar... Diuen, ostres, aquí hi ha aquesta cèl·lula que no
aquest
fa res.
Aquest material sobrant,
diguem-ne. Sí, doncs anem a menjar-nos-la. Llavors, a l'ayuno intermitente, a més de que pugui ser una eina per perdre pes, molta gent avui en dia, que estan ficats dins d'aquest tema de longevitat, ho utilitzen com a eina per millorar la salut, no per perdre pes. Jo he fet ayuno intermitent en algunes ocasions i no ho faig per perdre pes, perquè qualsevol que em conegui sap que no me puc permetre el luxe de perdre massa pes.
És molt primal, doctor Víctor Noguera. Sí. Sí.
I llavors, a l'ayuno intermitent, i bueno, tenim l'exemple de que les societats fan això i han fet això de moltes maneres, i no m'ho vull ficar dins temes religiosos, però ahir s'acabava el Ramadan, i això és una forma d'ayuno intermitente. I la gent que ho fan, i n'hi ha que ho són molt joves i ja ho fan, et descriuran, no?, que es poden arribar a trobar millor després de que ho fan, no simplement pels temes... religiosos, sinó també pel cos, no? I no és una mala idea fer això un mes a l'any, i el que fan és exactament això. Hi ha també dins l'ayuno intermitent hi ha molts de protocols, però el Ramadan, segons tinc entès, i em poden corregir si m'equivoc, que no m'importa gens que m'acorregisquin quan estic equivocat, però és que no poden menjar durant les hores de sol.
Sí, sí.
I després és quan ja deixa d'estar el sol, que és quan aprofiten aquesta finestra per menjar. I mengen, intenten rescabalar el que no han menjat durant durant el dia, però mai menjaràs tant, segurament, com quan has menjat les menjades dividides durant el dia. I això és un dels motius pels quals l'ayuno intermitente funciona. Hi ha moltíssimes maneres, hi ha el 5-2, el 16-8, etcètera, etcètera. Són molts de protocols, hi ha gent que ho fan durant 5 dies, 5 dies mengen normal i 2 no mengen, o hi ha gent que no mengen durant 16 hores i només se donen una finestra de 8 o 6 hores per menjar durant, en el dia, botant-se una menjada, normalment o bé ser del principi del dia, que podria ser l'esmorzar, o bé al final del dia, que podria ser el sopar, per afegir-se a les hores de dormir i que puguis utilitzar les hores de dormir que te comptin cap a aquestes 16 o de 7 o de 8 hores que no mengis.
Això fas una mica menys dur, no?
Sí. I bueno, costa molt fer-ho, i després hi ha gent que fan dijuns de 24, 48 hores, 3 dies, i se sap que és a partir d'aquestes 48 hores o això que comença aquest procés d'autofàgia que parlàvem abans. Jo mai ho he fet en això, perquè
48 hores sense menjar res sòlid.
Sí, bueno, jo he estat 24, recentment vaig estar 24 hores sense menjar, però va ser per un altre motiu, però vull dir, se pot fer tranquil·lament, però t'has d'acostumar, i això és una de les coses que vaig anomenar el darrer dia. La sensació de gana, li hem de perdre-se por. Perquè és la sensació de la gana que és l'estrès del nostre cos. Quan tu tens gana, tu dius, ostres, he de menjar, perquè si no me marejaré, que no podré fer res, que no me podré concentrar, que no sé què. Però si tu passes aquesta barrera, és un poc com quan fas d'exercici, que dius, ostres, això m'acosta, que m'acosta. Però si segueixes, com que després no és tan dur.
Així és, fa com bar de ball, inclús al final notes una gratificació.
Correcte, i llavors te sents millor. Llavors, li han de perdre la por a la sensació. Jo, per exemple, no te diré que cada dia, però molts de dies, dic, ostres, ara menjaria, però he de dinar a les 2 o quan sigui, pues no menjaré, men que passa, no? I un, ostres...
Aguanta fins a l'àpat en qüestió. Sí.
Però quan tu te comences a mentalitzar de que aquesta sensació de gana és sana per tu, que està enviant un missatge al teu cos de comença a fer alguna cosa. El teu cos comença a utilitzar coses, com això, menjar greix d'aquí o fer coses, i aquesta és la senyal. Llavors, són aquestes senyals que són un poc d'estrès que són les importants d'intentar que el cos les percebesqui. Una gran excepció és la del dormir. Hem parlat molt sobre el dormir, i el dormir, el cos, en tota l'evolució de la humanitat, no ha trobat una manera de sobreposar-se a la manca de dormir. Llavors, si estàs cansat i pots dormir, és el millor que pots fer.
Dormir.
Però el menjar no. I el menjar, de fet, hi ha coses bones que venen per no menjar. I els que fan el ramadà saben que els primers dies són els més durs, però ja cap al final ja estàs una miqueta més acostumat, no? I els que fan dijú intermitent, doncs el mateix. Llavors, hi ha molts de protocols sobre això, i jo animaria la gent que llegesquin, no perquè vulguin perdre pes, sinó per aquests beneficis que dona a la salut sobre això, i si després en algun altre programa volem parlar més
Mira,
en concret.
Mira, a mi si et sembla bé, la pròxima edició podríem parlar directament,
sí.
Fer el tema de dejú intermitent, com abordar-lo, quins tipus hi ha...
Molt bé.
I...
Perfecte. I el que volia expandir una miqueta més avui, si tenim
sí,
temps,
sí.
Seria el de... En anglès té un nom que és exposició deliberada a temperatures una miqueta extremes, com pugui ser el fred i el calor.
Sí.
I això és un altre estrès. Si tu tens fred o tens calor, és un estrès al cos. Jo quan me recordo que quan vaig venir a viure aquí fa uns 15 anys i havia estat molts anys visquent a Escòcia, i vaig venir en ple estiu i me'n vaig anar a bussetjar. Jo me'n recordo, un dia estava jo a la barca esperant a bussetjar i me queden les gotes de suor, i jo deia, ostres, que ha fet calor, no? Li deia al descostat. I me diu, sí, hi ha fet calor. I estàvem com a 30 i pico de graus, i jo ho estava passant fatal. Jo som de Mallorca, però clar, ja estava habituat a Escòcia, i a Escòcia l'estiu no arriba a fer mai massa calor, els que han passat estius ja ho sabran, i potser tens un dia que arribes a 30 graus i ja pots tirar coets, però si no, doncs, els millors dies d'estiu d'allà és com una primavera d'aquí, i això costa. I el fred el mateix. La gent que estan acostumats a temperatures més temperades, quan van a llocs de fred ho passen malament i n'hi ha que passen molts anys. La meva parella mai se va arribar a acostumar massa al fred d'Escòcia i hi va estar 10 anys. Llavors, hi ha protocols per a aquestes coses. Un autor important que ha estudiat molt això és una dona, una tal Susanna Søberg, S-O, i és una O d'aquestes escandinaves, perquè ella és de Dinamarca, S-O-B-E-R-G, Søberg, amb una O d'aquestes, ja t'he dit, que duen un... com el símbol del vacío.
Amb, sí.
I aquesta va estudiar tant saunes com exposició al fred. I això és, a mi em pareix super interessant perquè hi ha una cosa que quan jo vaig estudiar medicina als anys 80 i després als anys 90 jo vaig donar classe d'anatomia a Escòcia, a Dundee, però això no s'ha descobert fins a través del 2009-2010. Llavors tu penses, jo, mira que en la medicina encara descobrim coses de l'anatomia de les persones. Hi ha una cosa que es diu en català, ho vaig estar mirant ahir vespre, perquè no sabia molt bé com s'ha de... En espanyol se diu grasa parda, en anglès se diu brown fat, i en català es diu greix bru o greix marró.
Molt bé.
I el greix bru o marró se sabia, quan jo estudiava medicina, que existia alguns animals que fan hibernació, com els ossos, i també que els bebès humans ho tenen a certes parts i que això després va degenerant i quan arribes adult només ho tens a certs llocs. Mm. Però no se sabia molt bé perquè se sabia que tenien més mitocòndries, que tenien més vascularització, que per això tenia aquest color, i se sabia que era diferent a la grasa blanca, que és la que posam a la panxeta i al culete i a aquestes bandes, no? La grasa de quan engreixes. Però aquesta grasa bru, aquest greix bru, no se sabia molt bé per què ho teníem, per què estava allà, per què quan eres bebè en tenies més i per què anava perdent-se. Sí,
sí,
desapareixent. El que se sap ara és que realment funciona com un orga per si mateix i està molt relacionat amb el control de la temperatura, tant per calor com per fred. I que quan s'activa, una de les coses que passa és que les mitocòndries, que són com a les bateries del nostre cos, tu vols tenir moltes bateries i moltes mitocòndries i vols tenir mitocòndries que funcionin molt bé, perquè són les que produeixen energia al teu cos. I de fet se sap que quan perdem activitat a les mitocòndries o quan disminueixen les mitocòndries a les cèl·lules, són substàncies que es troben a les cèl·lules, llavors tu perds energia. I se sap que a mesura que ens en fem majors és un dels problemes que tenim menys mitocòndries, per això tenim menys energia. Però hi ha maneres d'incrementar tant el seu nombre com la seva activitat. I aquesta és una altra dels sistemes que ho podem fer, l'exposició deliberada a fred i calor. Hi ha molts de protocols i un molt simple seria que quan te donis una dutxa facis que al final sigui amb aigua freda, que jo ho faig, em manco dues vegades a setmana quan m'acabo de dutxar.
Molta estona o què?
No, se pot fer d'un o dos minuts, ja basta. Hi ha gent avui en dia que se compren...
Un minut, déu-n'hi-do, ja.
Un o dos minuts és el recomanat. Però hi ha molta gent avui en dia que se compren aquests com a banyeres que hi posen gel i aquestes coses. Això s'està fent bastant famós. I, bueno, els esportistes ho utilitzen molt per disminuir la inflamació. Si tu has vist alguna vegada, a mi m'agrada molt el tennis, i quan acaben de jugar a tennis se fiquen dins banyeres de gel fins a la cintura,
sí, sí,
per baixar, i els futbolistes també, per baixar la inflamació.
I els ciclistes, etcètera.
Correcte, sí. Correcte.
En quanta estona més o menys baixes la inflamació després d'un gran exercici físic, una etapa de ciclista, un partit de tennis, el que sigui?
Depèn del... De la temperatura que estan parlant. Clar, si tu tens aigua amb gel no podràs aguantar molt de temps perquè el que passa és que te comença a fer mal. I també t'has d'anar acostumant. Però el que fa que el teu cos reaccioni i algunes de les substàncies que es produeixen són adrenalina i cortisol i després, quan acabes, dopamina i serotonina. Totes aquestes coses són bones i en podríem parlar més. Sobretot vols fer exposició al fred durant la primera part del dia. Si ho fas molt a la nit, és com fer exercici abans d'anar a dormir, que després tens un subidon i t'acostaria
a dormir.
Doncs és millor fer-ho al matí. Jo ahir me vaig donar una dutxa i vespre i no vaig posar aigua freda perquè dic, ostres, ja són les 7 de la tarda i no vull dormir. A més, s'havia canviat l'hora i no volia complicar més les coses. Però... Si simplement ho vols fer amb aigua freda, d'un a dos minuts amb aigua ben freda, més fred, i te puc assegurar que l'aigua freda d'aquí de Formentera no és ni la meitat de freda que l'aigua freda de Glasgow, aquella sí que fa mal, i això. Si fas saunes, que l'exposició deliberada a calor també és una d'elles, si fas saunes, un dels protocols que va estudiar aquesta doctora era fer alternar 10 minuts de sauna, 10 a 15 minuts de sauna, a uns 80 graus de temperatura, saunes finlandeses, d'aquestes seques, i després dutxa d'aigua freda, 1 a 2 minuts, i anar alternant així unes quantes vegades, i això ho feien dues o tres vegades a setmana. És millor fer-ho diverses vegades i curt a la setmana que no intentar pegar-te un 15 minuts a una banyera de gel, perquè això no és tan bo. Però a part de baixar la inflamació, es comencen a produir moltes substàncies químiques bones per nosaltres, com quan fas exercici, i a part d'això també estàs estimulant les mitocòndries. Molt és degut a l'estimulació de la grassa marró, que pot estar estimulada directament per receptors de pell que van a la grassa o directament als llocs que tenim aquesta grassa, que són aquí al coll, a supracavicular.
Ens ajuda a eliminar greix, en definitiva.
Ens ajuda a incrementar l'energia del nostre cos. El nostre cos comença com a fer un... augmentar revolucions. I això es manté durant moltes hores, durant 4 o 5 hores. És per això que no ho vols fer a la nit, no? Perquè si no duries massa subidon. Llavors, és una cosa molt important que volia anomenar això. La grassa marró o el greix marró o bru, que és un orga que encara s'està estudiant, que respon tant a la calor com el fred. Si fas aquest protocol de calor-fred, la doctora Soberg recomana acabar sempre en fred. No acabis en calor perquè te sentis una miqueta més bé, sinó posa't el més difícil i acaba amb el fred, no? I si jo no, quan vivia a Glasgow sí que a vegades feia saunes, però aquí a Formentera no tinc l'opció de fer saunes, però les dutxes d'aigua freda o banyar-te la mà amb aigua freda, me'n record que per novembre jo encara me banyava a la platja aquí i estava fresqueta, però tu també t'has de dir, aquesta frescor, aquest xoc que te dona, que fas, sí, això, no? Això és el que dona l'estímul. És un poc com l'estímul aquest del menjar, de tenir gana. Aquests estímuls que ens resulten difícils, com l'activitat física, com la gana, com el fred o la calor, és el que fa que el cos reaccioni i aquesta reacció faci que després el cos estigui més amb més resiliència. Llavors, això són les tres coses que volia anomenar avui i animaria també la gent que mirin una miqueta, no, del treball de la doctora Soberg o mirar com la gent està fent exposició al fred sense passar-se. També, evidentment, si tens problemes cardíacs, si tens problemes de salut, si tens amb els nins, hi ha que anar més alerta, perquè els nins no poden aguantar aquests extrems de temperatura tan bé com els adults. Però en els països escandinaus sí que també intenten que els nens... A més, una cosa que fan allà és que quan ve l'hivern, abans de que vengui l'hivern, ja comencen ells a fer exposició al fred. I quan ha de venir l'estiu, comencen a fer més exposicions al calor. És una cosa que tenen dins la seva cultura. I per lo vist, fan els seus nens, els fan dormir fora una estona quan són bebès. Si han de dormir, clar, els bebès dormen molt, doncs no els importa tenir-los fora que dormin una estoneta. Ben tapadets, no? Però que si la cara està exposta al fred, això ja és suficient,
sí,
perquè...
Sí. Jo això ho he sentit a Dinamarca, per exemple,
correcte,
on
sí,
tenen
sí.
temperatures per sota dels 0 graus durant pràcticament tot l'hivern.
Sí, 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 sí. I basta això, no? No fa falta que sigui tot el cos, fins i tot hi ha gent que fan que se fiquen dins aigua gelada i duen guants i gorros de llana. Vull dir que no fa falta que sigui tot el cos, perquè també has d'intentar saber els teus límits i clar, tota la superfície de la pell pot ser massa per una persona en concreta. Evidentment, també, si ets més prim o tens més greix, podràs aguantar més o menys. Però aquesta sensació de... Quan tu tens aquesta sensació, això és el que cerques. Perquè si t'habitues en això, també se sap que comences a reduir els beneficis. Llavors, fins i tot els marines americans els hi fan coses d'aquestes i quan ja comencen a no tenir aquesta sensació...
Pues,
és el mateix que quan tu fas peses. Si tu ja t'has estat entrenant i 10 quilos ja t'ha sembla superfàcil,
has de pujar.
Sí, sí. Llavors has de fer algun canvi perquè sigui una miqueta complicat, una adversitat controlada.
Petites adversitats que ajuden que el nostre cos sigui més resilient. Això és el que hem abordat avui amb el doctor Víctor Noguera. Hem parlat d'aquestes activitats físiques, també d'abstenir-nos de menjar de forma controlada durant franges d'hores, o també aquesta exposició a temperatures altes o baixes. En definitiva, doncs, posar el nostre cos, el nostre organisme, diguem-ne, en petit estrès per intentar que generi més energia o fins i tot acabi doncs, eliminant cèl·lules zombis, com abans ens explicava el doctor Noguera.
Correcte.
Res, d'aquí un parell de setmanes hi tornem, a veure si parlem d'això del dejuni intermitent.
Molt bé, perfecte.
Gràcies.
Adéu, Pepo.